Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, de nuvolositat en augment. La setmana comença amb temps més hivernal, tant avui com demà, però entre dimecres i divendres la temperatura màxima fregarà o superarà els 20 graus.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Hola, què tal? Bon dia. Dilluns, 25 de gener, ja som dilluns, però vaja, no passa res. Dilluns, en què mesura, en què avancem el dia, doncs els núvols aniran prenent protagonisme, sense descartar algun ruixat en algun moment. A hores d'ara, 4 graus a Pals, 2 a la Bisbal i 4 a Sant Feliu de Guíxols. Precisament Sant Feliu és un dels pobles que reclama que se'ls tracti conjuntament amb la resta de la Vall d'Aro i que hi hagi mobilitat lliure entre ells. I també reclamen que ells puguin decidir com aplicar les mesures. Clar, a nivell aspiracional està molt bé, però clar, el Baix Empordà no som una de les comarques amb millor situació per reclamar, i menys Sant Feliu, ja t'ho diré també, perquè tenen un risc de rebrot de 1.300. Calonja, 800. Certament, Platja d'Aro i Santa Cristina també estan en millor situació, tot i que també amb casos disparats, però clar, això pot es pot girar com un mitjó en qualsevol moment, per tant, es fa difícil d'entendre o es fa difícil de pensar que quatre municipis de la Vall d'Aro tindran diferent tracte que, per exemple, els del Baix Ter, per dir un cas. Avui també us explicarem aquí al Baix Empordà diferents qüestions relacionades amb l'actualitat d'aquí, de casa nostra. Per exemple, una notícia que us avança a Ràdio Capital, que és que Torroella de Montgrí començarà a multar en els radars imposats al passeig Vicenç Bou i al passeig Catalunya a partir de l'estiu. Començaran a multar, es van instal·lar l'estiu passat, ara estan en proves i ara han decidit que a partir de l'estiu començaran a multar. I també us avançarem aquí al Supermatí que els productors de poma més afectats pel temporal Glòria al Baix Empordà encara no han rebut ni un euro d'ajudes econòmiques. Hem parlat amb ells i avui l'Anna Salvador ens ho explicarà. 8 i 2 minuts, benvinguts al Baix Empordà. Comencem saludant la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Eugènia Güell, què tal? Bon dia.
Bon dia.
L'Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Bon dia.
I Sandrin Busnet, bon dia.
Bon dia.
Quatre municipis del Baix Empordà, concretament a la Vall d'Aro, reclamen que se'ls tracti com un de sol amb les restriccions i també decidir com aplicar-les.
Sí, quatre municipis del Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Calonge Sant Antoni i Santa Cristina d'Aro, demanen ser tractats com un sol perímetre, per poder decidir conjuntament les restriccions de la Covid-19 i les ajudes europees. Els seus alcaldes han redactat una carta conjunta on reclamen poder aplicar les mesures per frenar la pandèmia tenint en compte la realitat de cada lloc.
La Unió d'Empresaris de la Costa Brava Centre s'uneixen al Sense Pimes no hi ha futur.
Sí, la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre s'ha unit a la campanya presentada el dimecres per la PIMEC per denunciar l'impacte econòmic de les restriccions i els tancaments derivats de la crisi sanitària de Covid-19.
I Santa Cristina convoca ajudes extraordinàries per les empreses.
En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d'activitats empresarials ubicades en més d'un establiment, podrà sol·licitar un ajut per cadascun d'ells.
Això us ho avancem aquí a Ràdio Capital. Torroella de Montgrí multarà l'excés de velocitat al passeig Vicenç Bou i al passeig Catalunya a partir de l'estiu.
Després d'avaluar durant el mes de novembre les incidències amb un radar provisional, es van detectar 353 infraccions i una velocitat màxima de 95 km per hora. En el cas del passeig a Catalunya es van detectar 77 vehicles que superaven els 50 km per hora.
Només 31 famílies de Palamós han rebut ajudes per l'habitatge. L'Ajuntament no ha gastat més de l'11% dels diners disponibles, és a dir, 23.250 euros, d'un total de 210.000 euros.
Exacte, dins del pla de xoc de mesures contra les conseqüències econòmiques de la Covid-19 hi havia una part destinada als ajuts per pagar les hipoteques o els lloguers. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament només n'ha gastat un 11%. Els quatre grups de l'oposició municipal de Palamós van demanar dijous una nova avaluació del sistema de convocatòria i atorgament de les ajudes previstes per valorar les dificultats que han impedit que més famílies puguin beneficiar-se d'aquesta ajuda.
De seguida ampliarem aquesta informació, també explicada pels companys de Ràdio Palamós. Els productors de poma més afectats pel temporal Glòria, al Baix Empordà, encara no han rebut ajudes econòmiques.
El Glòria va arrasar camps de pomeres i va causar moltes destrosses en l'àmbit de l'agricultura. Des de Poma de Girona calculen que només un 30% dels agricultors ha cobrat les ajudes. Els dos productors de pomes més afectats, Jaume Coll i David Casadellà, que tenen camps al Baix Ter, encara no les han rebut. Tot i això, asseguren que és comprensible, ja que el 2020 va ser un any molt complicat.
I un any com el que estem, que amb tots els problemes que hi ha, doncs no crec que estiguem per poder protestar i dir quina vergonya que no hagin cobrat.
Certament és una forma positiva de prendre-s'ho. Palamós revisarà el projecte de camí de ronda després de les crítiques de Sos Costa Brava.
Els ecologistes es mostren satisfets amb la decisió i adverteixen que la nova proposta ha de ser menys artificial.
I a Palamós encara les barques del Peix Blau finalitzen la veda.
Sí, la setmana passada es va aturar l'activitat de les embarcacions que es dediquen a la pesca de peix blau per l'inici de la veda voluntària. Aquesta és una acció conjunta de totes les taranyines de la Costa Brava i entre elles hi ha les quatre de Palamós, per tal de preservar les espècies que pesquen habitualment.
També ho llegíem als companys de Ràdio Palamós. Atenció a això, pagesos de les comarques de Girona asseguren que la població de senglars està desbocada.
Els pagesos diuen que cal fer alguna cosa per aturar-ho, ja que els animals estan fent molt mal als conreus. Per la seva banda, els caçadors expliquen que fan batudes constants, però assenyalen que estan preocupats perquè ha caigut el nombre de caçadors de manera important els darrers anys per la mala fama que han agafat.
I està en llibertat un home acusat de robar en una llar d'infants i una fundació de Palafrugell.
Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home de 23 anys el passat 21 de gener, un mes després dels robatoris als dos locals. L'home va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal, en el qual van decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Bet, David Carabén i Lluís Gavaldà actuaran al Cursar Músic 2021.
Inicialment estava programat pel primer trimestre del 2021, gener, febrer, març, però l'evolució de la pandèmia amb les mesures actuals ha obligat a posposar-ne el seu inici, que finalment serà el mes de febrer. Les entrades estaran a la venda a partir d'avui a les 10.
8 i 7 minuts, la previsió del temps. Albert Avaricio, bon dia.
Bon dia.
Quin temps comencem la setmana al Baix Empordà?
Doncs la darrera setmana del mes de gener comença amb un dia on la nuvolositat anirà guanyant terreny, sobretot entre migdia i tarda, quan no es descarta algun plogim o ruixat de poca intensitat. Poca cosa d'arribar a produir-se. La temperatura es mantindrà amb poca amplitud tèrmica, fred al matí, però difícilment gelades, amb una temperatura mínima que ronda els 3 graus a l'interior i valors màxims de 12 a 14 graus. Al final del dia també apareix el vent de tramuntana de força feble amb ratxes moderades de 40-50 km per hora. Es mantindrà el vent durant la propera nit i fins dimarts al matí. Dimarts continuarem amb un cel entremig i força tapat amb més clarianes cap al final de la jornada. Serà, però, un dia fred amb mínimes de 2 a 4 graus i màximes de fins a 12 graus. A mitjà termini s'imposa el temps anticiclònic entre dimecres i divendres. Notable pujada de temperatura amb màximes que aniran de més de 17 graus fins a fregar o superar els 20 graus durant les jornades de dijous-divendres. El proper cap de setmana, però, torna a baixar la temperatura amb el pas d'una nova borrasca que també deixarà algunes precipitacions.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
8 i 9 minuts, avui el comentari d'opinió aquí al Supermatí ens envia en Pere Maruny.
Escolto a Ràdio Capital que reneix el projecte de tren de la Costa Brava, impulsat per l'Associació pel Transport Públic. Es tracta d'una idea recurrent que es va posant sobre la taula al llarg dels anys i que els gestors polítics de torn de la colònia desestimen des de la plaça Sant Jaume de Barcelona amb la mateixa regularitat. és, sens dubte, un projecte molt beneficiós pel territori, però que xoca frontalment amb la cultura de foment del vehicle privat per part de les institucions públiques, apuntalat amb la reiterativa concessió del monopoli del transport públic al Baix Empordà a una única empresa, que porta dècades encarregant-se en diligència de devaluar del tot la imatge d'eficiència i utilitat del transport públic a la nostra comarca. Els motius que sempre aleguen els responsables polítics és que un projecte com aquest, que seguiria si fa o no fa la mateixa ruta que el tren petit va recórrer amb molt d'èxit popular entre els anys 1887 i 1956, seria molt car i deficitari, i res fa sospitar que aquesta vegada canviïn d'opinió. El cost del projecte, segons l'associació promotora, seria d'uns 700 milions d'euros i donaria servei a 300.000 usuaris potencials. El problema que tindrà la Generalitat per rebutjar aquest projecte és que ahir mateix anunciava l'adjudicació d'un projecte similar per construir un tren turístic a la Vall Fosca, batejat com el Tren dels Cims. Un tren turístic, sí, no per donar servei a la gent de la vall. El nou tren petit, en canvi, podria complir les dues funcions. Connectat amb l'aeroport de Girona i l'estació de l'AVE, no només podria ser una eina de transport eficient i quotidiana per a molts de nosaltres, sinó que oferiria un servei immillorable per als nostres visitants.
Gràcies, Pere Marull.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8 i 11 minuts. Molt aviat Sia publicarà la banda sonora de Music, una pel·li musical que ella mateixa ha creat. Una de les cançons diu Courage to Change, coratge per canviar. I avui és la cançó del dia al supermatí.
World, I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV, abandon myself daily. I am afraid to let you see the real me. When it falls, when it falls, pardon me. Starting to see the love and hope, love and hope. We don't have to stay stuck in the weeds.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Quan l'home va necessitar transportar coses pesades, va inventar la roda. Quan va necessitar cobrir distàncies més llargues, va inventar el cotxe i la furgoneta. I quan va necessitar fer-ho sovint i al millor preu, va aparèixer Masca Motor. A Masca Motor sabem que no reinventarem la història i per això ens conformem en oferir una flota completa de cotxes i furgonetes per transportar persones, objectes o el que et calgui. En tenim de tot tipus, preus i mides. Busca la teva a mascamotor.com. Masca Motor, al carrer de la Lluna 51 de Palafrugell.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, passa un minut i mig d'un quart de nou del matí. Quatre municipis del Baix Empordà, concretament els de la Vall d'Aro, demanen que se'ls tracti com un de sol amb les restriccions i poder decidir com aplicar-les. Paula Balcebre.
Sí, quatre municipis del Baix Empordà demanen que se'ls tracti com un de sol, amb les restriccions del Covid-19 i decidir com aplicar-les. Aquests són Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Calonge i Sant Antoni i Santa Cristina d'Aro. Sostenen que formen una àrea metropolitana en aquesta part de la Costa Brava, que comparteix una realitat econòmica i que, a més, els quatre ajuntaments volen decidir a l'hora de gestionar part de les ajudes europees. Els alcaldes han redactat una carta conjunta on reclamen ser escoltats i poder aplicar les mesures per frenar la pandèmia tenint en compte la realitat de cada municipi. I també per recordar la necessitat d'impulsar ajudes destinades a l'economia local. En aquest sentit, tots quatre municipis volen avançar cap a un model de cogovernança i codecisió, més enllà de ser receptors de la normativa que fixi el Procicat i vigilar-ne l'aplicació. Aquesta carta de demanda s'enviarà a la Generalitat i a l'Estat, tant a diferents departaments com ministeris, i l'assignen als alcaldes de les quatre localitzacions.
L'altre dia aquí al Supermatí parlàvem amb l'alcalde de Platja d'Aro, de Castell Platja d'Aro, amb Maurici Jiménez. Avui, pel que sigui, doncs, hem decidit no posar-ho. Però podem escoltar el que deia l'alcaldessa de Santa Cristina d'Aro, Lourdes Fuentes.
És que es parla molt de les ajudes europees, dels diners europeus que tenen d'arribar. Aquests diners no arribaran anant bé fins al mes de juny, per tant jo el que insto sobretot al govern de l'Estat és que faci unes polítiques d'ajudar a tots aquests empresaris, a tots aquests autònoms que hem tingut de pagar tots els impostos i tots.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes.
Ser-ne partícip de l'aplicació de les mesures és tenint en compte la realitat del territori, no? Quan s'apliquen, com un exemple, s'entendrà molt, molt gràficament. A la Costa Brava Centre, que som els municipis, en aquest moment l'aplicació de la normativa de que a les 9:30 del matí tots els restaurants o bars han d'estar tancats, això s'entén en una zona d'alta aglomeració com pot ser la zona de Barcelona i els seus voltants. No té cap sentit que aquesta mesura s'apliqui, en aquest cas, en el nostre territori, on en aquest moment, en el mes de gener, aglomeracions per fer un cafè a la platja o en el passeig de Sant Feliu.
I l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.
Un espai físic que només està separat per una decisió político-administrativa, però que en realitat físicament conformen una sola unitat, una unitat d'uns 20 quilòmetres més o menys d'amplada, i que fa que les relacions humanes, les relacions socials entre aquests quatre municipis doncs hagin sigut de sempre absolutament permeables.
Estim que certament tindria un cert sentit, però que també s'hauria de poder aplicar al Baix Ter, per exemple, o en altres punts del país. En un d'aquests municipis que fan aquesta reclamació, concretament Santa Cristina d'Aro, han aprovat noves ajudes pels comerços. Concretament, la Junta de Govern Local de Santa Cristina d'Aro ha aprovat la convocatòria d'un ajut extraordinari destinat a les persones que, o a les empreses que tenen la seu a Santa Cristina d'Aro, que estan vist obligades a aturar temporalment la seva activitat per aturar la pandèmia. En el cas que una mateixa persona sigui titular de diferents activitats, doncs podrà sol·licitar una ajuda per cadascun dels establiments. Les quantitats són, vaja, ajuts extraordinaris que ens explica ara mateix l'Eugènia Güell de quines quantitats es tracten. Eugènia, endavant.
Aquest ajut extraordinari i puntual consisteix en una prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 500 euros que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les empreses i autònoms davant dels efectes directes del tancament obligats per la resolució del 29 d'octubre per la gestió de la situació de crisi sanitària de la Covid-19.
I a partir de quan es poden presentar les sol·licituds?
Doncs, de fet, ja es poden presentar des del passat 22 de gener i hi ha un termini de 15 dies naturals. En el cas que no s'hagi sol·licitat cap altre ajut a l'Ajuntament abans, caldrà portar el certificat de titularitat del compte bancari on s'abonarà la quantia de la subvenció que ha d'anar degudament segellat per l'entitat bancària.
8 i 21 minuts, seguim parlant d'afectacions econòmiques del coronavirus. Perquè la Unió d'Empresaris de la Costa Brava Centre s'uneix al manifest Sense Pimes no hi ha futur.
La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre s'ha unit a la campanya presentada dimecres per la PIMEC per denunciar l'impacte econòmic de les restriccions i els tancaments derivats de la crisi sanitària del Covid-19. Amb aquesta iniciativa, que ja compta amb el suport de 65 gremis i associacions empresarials, els empresaris també volen penjar cartells als seus negocis xifrant l'impacte econòmic de les mesures anti-Covid. Alhora, aquesta Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme s'ha adherit també al manifest Rescat de les Pimes i Autònoms, impulsat pel Foment de Treball Nacional i les PIMEC. En aquest manifest es proposa consultar amb el sector les restriccions, impedir la suspensió total o parcial de certes activitats sense dades xifrades. També que a les reunions del Procicat s'hi afegeixin representants del Departament d'Empresa i Treball, que es compensi ràpida i directament a empreses i als autònoms i que es millorin les empreses de rastreig i control de contagis, entre d'altres reivindicacions.
Hi ha una afectació no a les empreses, sinó a les persones. Una afectació important, per exemple, per no poder pagar els lloguers, els habitatges, és el que està passant a molta gent, però tot i així, les ajudes per aquestes partides doncs no acaben d'avançar. Palamós sembla que han tingut dos problemes. Per una banda, que no s'hi ha apuntat prou gent, que no hi ha prou gent que hagi demanat aquestes ajudes, i per altra banda, que les persones que s'hi han apuntat sembla que no complien els requisits. Expliquem-ho, perquè només 31 famílies de Palamós han rebut ajudes per l'habitatge. L'Ajuntament no ha gastat més d'un 11% dels diners disponibles, és a dir, ha gastat 23.250 euros d'un total de 210.000 euros. Sandrine.
Sí, dins del pla de xoc de mesures contra les conseqüències econòmiques de la Covid-19, només s'ha utilitzat l'11% de la part destinada a l'habitatge i 31 famílies se n'han beneficiat. En un principi estava previst que arribés a 280 llars del municipi amb una quantitat de 750 euros cadascuna, però de fet només 70 famílies en va fer la sol·licitud. D'aquestes, després d'haver-ne revisat les condicions, només se'n va concedir a 31. Els quatre grups de l'oposició municipal de Palamós van demanar dijous una nova avaluació del sistema d'atorgament d'aquestes ajudes. desitgen valorar les dificultats que han impedit que més famílies puguin sol·licitar i beneficiar-se d'aquesta ajuda. En el ple municipal de dimarts passat, Raquel Gallego, regidora del PSC, va demanar una nova convocatòria del pla destinat a l'habitatge. Així ho va recollir a Ràdio Palamós.
Sabem que tenim romanents per poder fer doncs, aquesta nova convocatòria, per tant, coneixedors com som, que no vam ser capaços d'arribar a totes les famílies, perquè evidentment la gran majoria de famílies de Palamós, qui més qui menys té una hipoteca o té un lloguer, per tant, no sé si passa per flexibilitzar les mesures o la burocràcia. Hauríem de treballar a fons?
Clar, de fet, ara demanen, vaja, tornar a aprovar una mesura similar.
Exacte, va admetre que cal fer l'avaluació del sistema i va lamentar que les ajudes no hagin arribat a més gent. Escoltem-la.
A la taula en vam parlar, vam explorar la convocatòria, sabíem, no?, que anàvem a un terreny en què no havíem treballat, vam compartir els neguits i vam dir que ho havíem d'avaluar i que n'havíem de tornar a parlar, per tant, ho farem. No està previst poder avaluar això, poder-ne parlar, igual que altres qüestions que tenim pendents també d'habitatge, perquè està clar doncs, que hem d'anar afrontant tots aquests reptes que tenim. Per tant, res, simplement dir que recullo i que és veritat que ens vam emplaçar a treballar-ne i que, en tot cas, comparteixo el neguit que ens hagués agradat doncs, que hagués, diguéssim, que haguéssim executat moltes més ajudes.
I escoltem, és la regidora d'Esquerra i responsable de l'àrea d'habitatge, que és la Maria Puig. Certament la situació és urgent i s'han de prendre mesures per rectificar aquest error, perquè han hagut de ser errors en les convocatòries o en la informació pública. S'han de corregir ja perquè hi ha una partida de 210.000 euros que està esperant molta gent. Ara parlem de dues notícies que us avancem aquí a Ràdio Capital. Per una banda, comencem amb ajudes també que no arriben. Ara fa un any del temporal Glòria, us hem estat explicant aquests últims dies, va impactar de ple al Baix Empordà, tota Catalunya. Entre les destrosses més importants que va causar s'hi troben els danys als camps de pomeres. De fet, des de Poma de Girona calculen que el pas del temporal va deixar una factura d'entre 5 i 6 milions d'euros pels agricultors de la zona i que només han cobrat les ajudes un 30% dels agricultors. A més, remarquen que els dos productors més afectats, que són Jaume Coll i David Casadellà, que són d'Ultramort, que tenen els camps al Baix Ter, encara no han cobrat. És per això que a Ràdio Capital hem parlat amb ells per saber quins danys va causar el temporal als seus camps i què en pensen de la qüestió de les ajudes. Anna Salvador.
David Casadellà té camps a Ultramort, Gualta i Serra de Daró i explica que el Glòria li va arrasar 6 hectàrees de pomeres.
Vol dir que es van portar totes les pomeres, tota la instal·lació de malles, tota la instal·lació de regadiu i doncs d'una finca doncs, que produïa cada any de 300.000 a 500.000 quilos de pomes, doncs va quedar un solar.
Casadellà explica que només per reparar el solar que havia quedat malmès va haver d'invertir uns 30.000 euros. A més, això se li suma el fet d'haver de replantar les 6 hectàrees. Assegura que això té un cost d'entre 30 i 40.000 euros per hectàrea. D'aquesta manera, tornar a replantar les 6 que van quedar destrossades pel Glòria li representarà un cost d'entre 180 i 240.000 euros. Tot i això, assegura que el dany més important és que per tornar a recuperar la capacitat productiva d'abans del temporal hauran de passar com a mínim uns 5 anys.
El que deixo d'ingressar cada any de brut, o sigui, el resultat d'explotació brut d'aquesta finca seria d'ingressos menys gastos directes, per dir-ho d'una manera, doncs, era aproximadament uns 50.000 euros per any. Si jo vaig fer una valoració que són uns 600.000 euros, per dir-ho d'una manera, els diners que deixo d'ingressar, més els diners que hauria d'invertir per tornar a posar a tenir una capacitat productiva.
I pel que fa a les indemnitzacions, David Casadellà calcula que entre assegurances i ajudes per part de la Generalitat rebrà uns 130 o 140.000 euros.
Clar, el dany aquest extraordinari doncs sí que estava assegurat, però per un valor que, esclar, que era un dany que no havia passat mai, bé, això no havia passat mai. Llavors no tenies contemplat una assegurança especial no contemplaves que hi pogués ficar, i és la possibilitat aquesta, no? Per tant, clar, per tant el que vaig cobrar la sonància és molt baix.
Clar, situació greu. Un altre productor afectat és en Jaume Coll, que té camps a ultramort. A ell, l'aigua del riu se li va endur una hectàrea i mitja de pomeres.
Jaume Coll també assenyala que el que causa més pèrdues econòmiques és el fet d'haver d'esperar aquests 5 anys per recuperar la producció que hi havia abans del Glòria.
Aquestes pomeres no tornin a arribar al 5è o 6è any, que és on estaven les que se van emportar. Clar, són, abans no arribis a la producció aquella, pues, no és només els danys d'un any, sinó que has de comptar 4 o 5 anys fins que no tornes a arribar a la producció que tenies.
Jaume Coll també explica que la producció de pomes del 2020 va quedar, doncs, molt afectada, i no només pel Glòria, sinó també per les pluges fortes del mes d'abril.
Florit, i semblava, bueno, el que havia quedat, pues, ja hi va bé, pues, va tornar a passar això, va tornar a entrar a l'aigua, i fins a dalt, i després, com que ja tenia la fulla, ja te dic, la poma era com una oliva petita, pues, va fer un estrès l'arbre i se'n va podrir molta. Va quedar a la meitat de producció.
I pel que fa a la qüestió de les ajudes, cap d'ells encara no ha rebut res per part del govern.
Jaume Coll assegura que les haurien d'haver cobrat fa una setmana o dues, però que encara no les han rebut. Tot i això, explica que les ajudes estan garantides i que falta enviar-les, de manera que haurien de rebre-les properament. Per la seva banda, David Casadellà assegura que entén que ha estat un any molt complicat i que hi ha situacions més urgents per atendre.
Passa que, a veure, jo entenc que amb l'any complicat que estem i la situació que té la Generalitat, doncs, a veure, doncs no els ha pogut fer efectives, però estan garantides que els cobrarem. Vull dir, jo això no vull fer cap crítica a la Generalitat, al contrari, perquè doncs, ja s'aconseguissin unes ajudes als afectats més greus. I un any com el que estem, que amb tots els problemes que hi ha, doncs no crec que estiguem per poder protestar i dir quina vergonya que n'hagin cobrat. Això és un problema econòmic meu, vull dir, greu, però es pot ser solucionable, i altres problemes que, per desgràcia, no tenen tan fàcil solució.
Vuit i 32 minuts, una altra notícia que us avancem aquí al Supermatí és quan començaran a cobrar els radars que es van instal·lar a dos passejos de Torroella de Montgrí. Sabeu que des de l'estiu tenim dos radars, un al passeig Vicenç Bou i un altre al passeig Catalunya. Es van instal·lar a la temporada anterior. Doncs bé, començaran a multar, perquè encara no multaven, començaran a multar abans de l'estiu. Jordi Colomí, que és alcalde de Torroella, ha explicat en aquest programa doncs, les intencions del seu ajuntament, que després d'un període de proves, perquè ha estat en proves aquest radar, doncs ara sí que començaran a multar. Eugènia Güell.
Després d'avaluar durant el mes de novembre les incidències amb un radar provisional, es van detectar 353 infraccions i una velocitat màxima de 95 km per hora. En aquest punt de control, pràcticament el 90% dels infractors, un total de 317, es van situar entre els 50 i els 60 km per hora. I en el cas del Passeig Catalunya, hi va haver 77 vehicles que van superar els 50 km per hora. En aquest passeig, la velocitat màxima detectada va ser de 79 km per hora. En cap cas es van sancionar ni notificar cap excés de velocitat, però vistes les estadístiques, des de l'Ajuntament ja ha iniciat el procés de contractar i instal·lar el servei. Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí, ha explicat el principal objectiu.
La idea de l'Ajuntament era intentar evitar doncs, aquests accidents, algun d'ells, sobretot dos en aquest últim any, que han sigut greus, doncs, amb aquesta pacificació. S'han fet aquestes proves, en principi han sortit uns números més elevats dels que ens imaginàvem, i la idea és que la gent es vagi acostumant a baixar la velocitat.
L'Ajuntament fa una valoració positiva de les mesures adoptades els últims 6 mesos.
Sí, l'objectiu era pacificar la circulació i incrementar la seguretat de conductors i vianants al Passeig de Catalunya. Amb aquest doble objectiu, l'estiu passat es va reforçar la senyalització horitzontal i vertical per recordar als conductors que el límit de velocitat de la via és de 30 km per hora. Durant aquest període no s'ha registrat cap accident ni incident remarcable. Així mateix, durant pràcticament 3 mesos s'hi va restringir la circulació de les nits de divendres i dissabte entre 9:15 i les 12:30 de la nit, i amb aquesta actuació es volia consolidar una franja horària preferent per vianants i usuaris de les terrasses que convertís l'entorn en un espai més amable, totalment segur i de millor qualitat urbana.
Vuit i 35 minuts, les barques del Peix Blau de Palamós finalitzen la veda.
La setmana passada es va aturar l'activitat de les embarcacions que es dediquen a la pesca de peix blau per l'inici d'una veda voluntària. Aquesta és una acció conjunta de totes les teranyines de la Costa Brava, entre elles les quatre de Palamós, per tal de preservar les espècies que es pesquen habitualment. Aquestes barques ja van aturar la seva activitat el 23 de desembre per incentivar la regeneració dels caladors de la sardina i l'anxova. La pesca local, per tant, recupera part de la seva activitat, tenint en compte que l'arrossegament està en plena aturada biològica i que no es podrà tornar a la feina fins al proper 1 de març. A causa del mal temporal no s'han pogut sortir a pescar les darreres nits i el retorn a la feina es farà efectiu avui. Cal remarcar que ja fa més de 20 anys que els pescadors fan anualment aquesta parada biològica voluntària per tal de preservar i donar temps a regenerar els recursos naturals i per poder pescar talles més competitives comercialment.
Doncs de la pesca a la caça. Perquè la Unió de Pagesos de les Comarques de Girona es queixa que la població de senglars a la zona està descontrolada. Expliquen que actualment hi ha 16 exemplars per quilòmetre quadrat, mentre que a França, per exemple, registra una mitjana de 5 porcs per la mateixa extensió de terreny. Per tant, una tercera part. Els pagesos asseguren que això és un problema perquè els animals poden danyar els conreus.
Exacte. El coordinador de la Unió de Pagesos de les Comarques Gironines, Narcís Poc, diu que ha de ser una caça molt més intensiva i ha reclamat que es posin més mesures per controlar la població. A més, carrega contra la lentitud de l'administració a l'hora d'autoritzar batudes.
Estem una mica cansats, doncs, també de tindre problemes doncs, a l'hora de vehicular doncs, el que són els permisos per fer batudes extraordinàries i coses d'aquestes. Hi ha una lentitud i una demora a l'administració doncs, que fa vergonya, i que es tardin 2 mesos o 1 mes a donar permís per fer una batuda no té sentit, perquè al cap d'un mes doncs, ha passat el temps de sembrar, el pagès ha hagut de sembrar una altra vegada amb el risc que el senglar li torni a fotre a terra. Per tant, hem d'agilitzar-ho molt més i hem d'agafar i situar el senglar en una població que sigui assumible per tothom.
La solució, segons Narcís Poc, passa perquè la caça faci una funció reguladora de la fauna.
Però per la seva banda, els caçadors expliquen que fan batudes constants i que fan tot el que poden.
Exacte. Des de la Federació de Caça de Girona asseguren que les batudes suposen un gran cost. A més, posen en dubte que el nombre de porcs sigui tan alt com diuen els pagesos. En aquest sentit, com deies, expliquen que les batudes són constants i recorden que la funció que fan surt de franc als ciutadans. Finalment, també lamenten que la mala fama que han agafat durant els últims anys hagi fet caure el nombre de federats i els preocupa especialment que no hi hagi relleu entre els joves.
Vuit i 38 minuts, de seguida parlarem amb la Mar Coll i farem la secció de cada dilluns, que és les veus de l'Empordà. Avui marxem, crec, cap a l'Estartit. Abans us hem d'explicar dues notícies. Per una banda, que no sé si els que viviu a Palafrugell recordareu o haureu patit un robatori, dos robatoris de fets que es van produir el 21 de desembre en una llar d'infants i en una fundació de Palafrugell. Doncs bé, la setmana passada, després d'un mes d'investigació, els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte autor, però que, atenció, està en llibertat amb càrrecs.
Sí, els Mossos van detenir aquest passat dijous un home de 23 anys per haver entrat a robar a una fundació i una llar d'infants de Palafrugell el 21 de desembre. Concretament, el lladre havia forçat els accessos dels dos locals, en un cas una porta i en l'altre una finestra, per entrar dins l'immoble i robar diners en metàl·lic. Els agents de la comissaria de la Bisbal van iniciar llavors la investigació. Finalment, els Mossos van localitzar i detenir a Palafrugell el presumpte autor dels robatoris. L'home, que té antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal. Aquest va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
8 i 39 minuts, l'Ajuntament de Corçà ha anunciat un seguit de concerts a la sala municipal en el marc del cicle Corçà Músic 2021. Inicialment estava programat per començar-lo ja, per començar el gener, després febrer i març, però per l'evolució de la pandèmia, amb les mesures actuals, doncs han posposat el seu inici al mes de febrer. Per tant, Corçà Music comptarà amb les actuacions de la Bet el dia 27 de febrer, Lluís Gavaldà acompanyat per Joan Pau Chaves al piano el 20 de març i David Carabén de Mixina el 24 d'abril.
Bon dia, de nuvolositat en augment.
Sí, bon dia. Bon dia pels cantants que tenen aquesta previsió, però qui hem d'escoltar en aquest cas és l'Eugènia, que se'ns està acabant de connectar. Aviam, Eugènia, endavant, som-hi.
Les entrades surten a la venda avui a les 10 i els habitants de Corçà poden adquirir-les al punt de trobada de Corçà per 12 euros, que és una tarifa reduïda, si no també es poden comprar per internet per 15 euros i el dia del concert es vendran a Guixeta a 18. A més, hi ha l'opció de comprar abonaments pels tres concerts de 30 euros per habitant de Corçà i de 40 per la resta de públic, que també es poden adquirir pel portal web. Els concerts sota la marca de Cultura Segura comptaran amb totes les mesures actuals per la prevenció de contagi de Covid-19. L'ús de la mascareta serà obligatori durant tot el concert i l'aforament serà reduït.
Les 8 i 41 minuts, crec que la tinc connectada. Marc Coll, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani, què tal?
Bé, molt bé. Escolta, de seguida connectem amb tu, marxem un moment a publicitat i de seguida les veus de l'Empordà. Fins ara.
Fins ara.
Si t'agrada presumir de l'Empordà, t'encantarà fardar de ràdio.
El so dels èxits. De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món. Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment. Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Dos minuts i 3:45 del matí, nova secció de les veus de l'Empordà amb la Marc Coll. Què tal, Marc? Bon dia.
Hola, Dani, què tal? Com estàs?
Bé, bé de dilluns, com sempre amb tu, però mira, és el
de
que hi ha.
De dilluns i de final de mes, no, també?
Sí, de final de mes. Passa que això, jo crec que com que amb la situació que estem, tampoc. Els mesos van passant i ja està.
Sí, costa saber quin dia està, de sí. Vegades. Sí, sí.
La setmana passada vam tenir la UATF, veïna de Palafrugell, vam parlar sobre immigració, racisme que hi ha al municipi. Els darrers programes també hem dedicat a conèixer tant la gastronomia com l'arquitectura de Palafrugell. Avui seguim a Palafrugell o ja ens desplacem?
Doncs avui ens desplacem de població i anem fins a l'Estartit. Tot i que pertany a Torroella de Montgrí, l'Estartit es troba situat en plena Costa Brava i és conegut també a tot arreu pel seu entorn privilegiat i per la seva proximitat amb les Illes Medes. Tot això fa que el turisme marítim sigui un reclam molt important, com pot ser el busseig i l'esnorkel, o un altre que no és tan conegut com seria l'amnea. Tu saps què és, Dani, l'amnea?
Aviam, em sona, però clar, tampoc no sabria explicar ben bé.
Doncs avui, qui sí que t'ho podrà explicar molt bé, és la nostra convidada que tenim amb nosaltres, que és de l'Estartit i que és esportista professional d'amnea, la Isabel Sánchez. Hola, bon dia, Isabel, què tal?
Hola, bon dia, Marc.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, aquí com tu dius que no sabem quin dia de la setmana és.
és difícil, però bueno, sempre, els dilluns sempre fem la secció i al final ens anem acostumant. A veure, Isabel, deia que ets professional d'apnea, però a mi m'agradaria saber com va començar realment aquesta relació amb l'apnea. No sé si és una cosa que vam tu des de petita o la vas descobrir ja de més gran.
El que sempre m'ha agradat des de petita era l'aigua i el mar. Era el millor moment de tot l'any quan anaven a la platja. Era molt especial. Però amb l'apnea vaig començar perquè jo era instructora de busseig amb ampolla. I un dia el meu jefe em va dir que hi havia un campionat d'apnea al poble del costat i jo vaig preguntar què és això de l'apnea. I em va dir, són gent que busseja més profund que nosaltres, però... sense ampolles. I jo vaig pensar, no és possible, no pot ser. Llavors, quan vaig veure que era possible, el següent que vaig pensar és, estan tots bojos, volen morir.
Home, és el que jo penso, també.
Sí, jo ho entenc perquè a mi em va succeir el mateix. Però després, quan em vaig apropar una mica més, perquè el meu jefe me va dir, no, però és molt bo si aprens una mica, perquè en cas de que hi hagi una emergència, alguna cosa, te sents més segura, tens més capacitat per reaccionar en cas d'emergència amb l'equipament, amb l'ampolla, doncs que em va convèncer per aquest costat i el vaig provar. I, ostres, vaig veure que em va agradar molt i que la veritat és molt segur si segueixes totes les regles de seguretat, com en tot d'esport a l'aire lliure. I me va aportar molts, molts de beneficis, no només al treball, però també a la meva vida personal i en el dia a dia. I a més em donava bé. I doncs que vaig començar a fer competicions i em quedava sempre la primera i fins allà.
Que has vist que és lo teu? Perquè deies, has comentat que la primera competició era el poble del costat. Perquè tu ets de tota la vida de l'Estartit o no... O has vingut després?
Jo he crescut a Elx, a Alacant, per això que tinc aquest accent. Però l'apnea la vaig descobrir a Xipre, perquè jo vaig estar viatjant 12 anys, treballant pel món i viatjant, i va ser al Xipre que vaig conèixer l'apnea.
Sí, va ser el primer moment...
Digues. Vaig decidir, després de 2 anys, de conèixer la comunitat aquí a Espanya, i vaig venir de viatge per fer un campionat, vaig conèixer tots els apneistes de tot el país, i a poc vaig decidir que volia tornar-me, perquè ja estava una mica farta de... És molt bonic de viatjar i tot això, però a vegades farta una mica també. Jo volia tenir una família i emprendre una mica la meva pròpia escola, potser d'apnea, i
buscar el teu lloc, al final.
Sí, buscar el meu lloc. I me vaig enamorar i vaig vindre aquí a l'Estart perquè feien el campionat d'Espanya, que estava organitzat aquí, i vaig veure que l'Estartit era un joc molt bon per trobar el meu lloc.
És que això t'anava a dir, perquè... Això t'anava a preguntar, Isabel. Clar, tu que has viatjat tant i que has pogut, no, gaudir d'aquest esport a tants llocs diferents, què té realment l'Estartit que fa que sigui un lloc perfecte per fer aquest tipus d'esports?
Doncs mira, tenim el parc natural de Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, i les Illes Medes que hi ha una quantitat de vida que no hi ha per arreu en cap lloc, i... La gent és molt acollidora perquè l'Estartit és un poble que, encara que és petit, és molt internacional i està molt orientat a la mar. I tenim totes les condicions d'aigua. Aquí podem entrenar les condicions d'aigua calenta, freda, amb corrents, amb onades, sense... Tenim una mica de tot.
bueno, a part de l'opressió és que és també de l'Estartit com la Costa Brava en general. Ens deies abans, bueno, clar, a tu sempre t'ha agradat el mar, va haver-hi un moment de la teva vida que això va passar de ser, no, un hobby a poder-t'hi guanyar la vida. Tot això va ser arrel dels diferents campionats mundials que, bueno, en els que has participat i també has estat campiona. Hem explicat què era l'apnea, però per la gent que no coneix bé aquest esport, en què consisteix una competició professional d'apnea? Què has de fer exactament? I també si ens vols explicar, endinsem-nos en realment quins campionats has guanyat i a on.
Doncs l'apnea no és res més que el busseig, però sense ampolles, aguantant la respiració. Tenim, el dividim en dos modalitats, direm, les de piscina i les de mar. I allò ho dividim en submodalitats. Llavors, a la piscina tens l'apnea estàtica, que és simplement aguantar la respiració, com ara s'ha posat de moda a la televisió, en els famosos, és aguantar la respiració només sense fer res. Tenim les dinàmiques, que és cobrir una distància sota de l'aigua sense sortir a respirar. Tenim amb aletes, sense aletes, i amb monoaleta, que és una aleta que és una mica com una cueta de sirena, vale, o de dolfín. I a la mar tenim les disciplines de profunditat, que tenim també amb aletes, sense aletes, amb monoaleta, i després tenim una altra que és d'immersió libre, que és estirant d'una corda amb les mans. I utilitzes la corda per descendre i per pujar. I guanya qui descén més, bàsicament. I a la piscina qui fa més metres o qui aguanta més.
Déu-n'hi-do. I tu, amb quants campionats, sé que és difícil saber un número, però en quants campionats a dia d'avui has participat?
Doncs jo faig apnea des de 2015 i no sé, realment. No tenim moltíssims, no és com una lliga que cada cap de setmana estan fent activitat. Nosaltres ens preparem tot l'any i a la fin de l'estiu tenim unes competicions, el Campionat d'Espanya, el Mundial, i després hi ha altres competicions privades per tot arreu que pots anar-hi o no. I a la piscina igual. El Campionat del món de piscina normalment és en juny, doncs que a l'hivern, quan la mar està freda, ens preparem la piscina. I en juny és el Campionat del món, terminem la piscina i ja comencem al mar.
Sí, realment és un no parar, perquè t'anava a dir... Digues, Isabel.
No, que l'any passat amb el Covid les competicions no s'han dut a terme, però estem esperant a veure aquest
any. Sí, això ho han patit molts esports, per desgràcia. Esperem a veure si aquest any podeu tenir alguna competició. Ens deies, bueno, ara estaves dient això, que al final combineu, no? A l'estiu potser feu més al mar i a l'hivern més piscina, perquè clar, en aquests esports de mar sempre penses a l'hivern també es pot fer busseig i o si no, què fas a l'hivern? Perquè sempre, no, com més difícil imaginar-se poder dedicar-se a algú marítim quan, amb aquestes temperatures tan baixes que podem arribar.
A l'hivern també es pot fer apnea. Has d'estar una mica motivat per això, però es pot fer. El que passa és que per l'apnea és molt important la relaxació, estar relaxat, tant per gaudir de l'aigua com per la capacitat pròpiament dita de bussejar profund, perquè has de compensar les orelles. I per això és molt important estar el cos que estigui no estigui tens, perquè si te tenses no funciona. I quan l'aigua està molt freda, la gent té tendència a tensar-se. I llavors costa molt de compensar, i també has de dur un neoprèn més gruixut i t'has de portar més de pes i tot es torna una mica més complicat. En hivern, a vegades vaig al mar però més per gaudir, per fer el que anomenem apnea recreativa, per veure peixos...
Però per entrenar, per dir-ho així, no.
Profunditat. Realment
a l'hivern feu una mica de parada, no?
Sí, fem més piscina i la recreativa al mar per gaudir. I a la nostra escola, perquè tenim una escola aquí a l'Estartit, I en hivern, doncs, fem això. Passem a la piscina a entrenar i de tant en tant fem alguna excursió d'apnea, però més per gaudir que per entrenar.
I per la gent...
Està bé també perquè a Medes no hi ha ningú. Està més tranquil.
Clar, això també és veritat. I per la gent que li interessi, perquè clar, l'apnea és un esport que és complicat, no, vull dir, ha d'haver un entrenament previ, però la gent que vulgui gaudir, per exemple, d'un dia del mar, no sé, vosaltres a l'escola, que em deies que realment tu combines competicions amb la teva escola, què feu exactament? Vull dir, no sé si tu teniu intenció d'apropar aquest esport a tothom o al final has de tenir aquesta professionalitat per poder venir i gaudir del mar?
Mira, Mar, l'apnea és un esport que és per tothom, perquè l'ésser humà ja neix sabent aguantar la respiració. És que és natural a nosaltres, és que tots els éssers van sortir de la mar. I tots els xiquets, quan van a la platja, estan contents, els agrada anar a l'aigua. Per fer apnea, tenim una experiència d'un dia que és el bateig i ensenyem quatre cosetes i amb això ja estem preparats per anar a la mar i poder anar a veure peixos, fer un busseig potser no a 40 metres però per
passar és que, és a 5 és complicat.
Metres sí, però la major part de la vida està a prop de la superfície. El que va molt profund ja és perquè li agrada la sensació de la profunditat i suposa un repte, però hi ha altra gent que no vol anar molt profund, només volen estar a prop de la superfície i si li van a fer una mica d'esnorque, de ser capaços de s'enfonsar una miqueta si volen mirar algun peix de prop. I per fer això, en un dia, ensenyar quatre cosetes i ja està.
Sí, qualsevol persona amb ganes també pot venir i gaudir d'aquest esport, vull dir, pot fer apnea, encara que sigui un baix nivell, evidentment no serà el que saps fer tu, però si jo volgués podria venir un dia i fer-ne.
Clar, jo sempre ho comparo amb muntar en bicicleta. Tu pots voler aprendre a muntar en bicicleta, pegar una volta per tu poble o per anar a comprar el pa. Hi ha altres que pugen a dalt d'una muntanya i se tiren a molta velocitat per les pedres i tot. I perquè hi hagi gent que fa coses més extremes, no vol dir que la bicicleta no sigui per tot el món.
No, no.
Nosaltres fem activitat amb nens també. Ara estem intentant fer alguna cosa amb els nens dels pobles del Parc Natural, per apropar-los una mica al mar i donar-los tècniques de seguretat i que puguin gaudir de la mar en seguretat, perquè és cultural. Aquí a l'Estartit i als pobles del Parc Natural és un tresor cultural i és una pena que els xiquets a vegades doncs,
es perdin això.
Cresquen entenent por del mar. Aquí, no sé si tu coneixes de gent que té por del mar, hi ha molts.
Bueno, jo sóc una d'aquestes una mica, vull dir, a mi enamora al fons, més que por, és respecte, perquè és el que dius, al final, com no ho coneixem, no saps el que et pots trobar, tampoc. Mm. Clar, ens falta, és com el que comentes, ens falta doncs, aquest punt de que et diguin, va, tira, i que vingui algú i t'ensenyi que realment no li has de tenir por al mar.
Sí, a més és que l'apnea és un esport que està molt connectat amb el respecte per la natura, amb la divulgació dels valors de la vida marina, i és un esport que no s'entén sense els valors de conservació i de els beneficis que té també per la ment i el cos.
Perquè, bueno, ja es veu que tu, Isabel, realment defenses no? Tant el nostre territori com el mar, vull dir que a part de les competicions i de la teva escola, sé que també ets membre de diferents federacions que es dediquen a promoure això, aquests esports subaquàtics. No sé si a tu t'ha costat arribar a aquests llocs, perquè a vegades també, a part de la feina i compaginar tantes coses i entre l'altre costat, per l'altre costat, doncs a vegades a les dones els hi costa arribar a certs llocs. No sé si a tu t'ha sigut fàcil o com ha sigut i com és aquesta experiència per tu.
Sí, doncs jo sóc un esportista d'un esport minoritari, entre cometes, i és molt difícil de guanyar-se la vida només amb aquest esport. com a la majoria d'esports avui dia. El meu mitjà de vida és, soc instructora de la meva escola i també faig traduccions especialitzades en busseig. I a més d'això, doncs, com tu has dit, soc directiva a la Federació Espanyola d'Activitats Subaquàtiques, presidenta de l'Associació Espanyola d'Apneistes, i sempre estic en diverses directives, també des del punt de vista de dona i esport. I doncs, és que jo no entenc l'esport separat dels valors.
No,
de la societat. Això me lleva temps d'entrenament, però...
Però és important estar posat realment en el món des de diferents llocs, no? I poder donar aquesta difusió, i més, com dius tu, en un esport minoritari com és, en aquest cas, l'apnea.
Que interessant. Més, m'agrada aquesta secció perquè cada dia portem persones totalment diferents i diametralment oposades, i avui, doncs, coneix...
Avui tocava parlar de mare una mica, que tenim la Costa Brava per aquí, i em sembla que fins ara no havíem parlat de res marítim.
Doncs, Isabel Sánchez, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí. Molta sort en els teus reptes de futur.
A vosaltres.
Gràcies, Isabel.
Bon dia.
I, Mar, tornem a parlar la setmana que ve. Seguirem a l'Estartit?
És probable que seguim a l'Estartit. Aquesta vegada et deixo amb les ganes. Normalment et faig un
avançament.
Aquesta vegada, aquesta vegada em sembla que...
Bueno,
no.
Doncs ho anirem veient. Va, només queden 7 dies. Que vagi bé.
Perfecte. Igualment.
Adéu, bon dia, gràcies.
Adéu, bon dia.
Nou i un minut de seguida, la millor música del món amb l'Àlex Mata. Abans, però, fem un repàs a la previsió del temps. Albert Aparicio.
La nuvolositat anirà guanyant protagonisme al llarg d'aquest dilluns i fins i tot es podria escapar algun plogim o ruixat de poca importància. Al final del dia el vent passarà de component nord i es mantindrà fins al matí de demà dimarts, amb força entre feble i moderada. El dia serà relativament fred amb mínimes de 3 graus i màximes per sota els 14 graus. Demà dia entre mig i força ennuvolat fins al migdia i amb clarianes ja de tarda, amb ambient fred, això sí. A partir de dimecres canvia la situació amb temps anticiclònic i pujada notable de la temperatura.
Vaja, ens preparem per aquesta pujada de temperatura. Que tingueu molt bon dia, radiocapital.cat, si voleu conèixer tota l'actualitat del Baix Empordà actualitzada al minut. Que tingueu bon dia.